Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Un central potser dretà davant l'absència d'esquerrans de garanties, un davanter centre i potser fins i tot un extrem. És el que podem esperar en els últims 10 dies de mercat de fitxatges al Centre d'Esport Sabadell. D'ells, a no ser que hi hagi alguna sortida més, com a màxim dos podran ser sènior, amb la qual cosa s'espera que com a mínim un dels reforços que estan al caure siguin sub-23. I això del caure potser ha estat una mica generós per la meva part, perquè falta una setmana i mitja pel tancament de la finestra hivernal i o molt canvia el panorama o haurem d'esperar encara alguns dies per conèixer les noves cares del conjunt arlequinat. La situació és la que és al Sabadell per recursos econòmics i fins i tot, si m'apureu, per la situació a la taula. Així que, a risc de cremar-me amb el pronòstic, ja puc anar preparant-me per uns últims dies de mercat, si no últimes hores de mercat, especialment moguts. Per tant, ara que queden 10 dies, no espereu massa novetats. Més aviat haurem d'esperar el tram final d'aquesta finestra.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si al control de so el Toni González diu que tot està ok, endavant, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'acaba de sortejar la ronda de quarts de final de la Copa del Rei de futbol masculí amb els següents aparellaments: Athletic Club, Real Madrid, Real Sociedad, Real Betis, València, Cádiz i Rayo Vallecano, Mallorca. És a dir, un duel que l'any passat es va viure a segona divisió. Els dos van jugar contra el Sabadell. El Barcelona no hi era en aquest sorteig dels quarts de final de la Copa. L'equip de Xavi va perdre ahir a la pròrroga per 3-2 precisament contra qui serà el rival del Madrid ara, l'Athletic Club. Un Madrid que s'hi va classificar també a la pròrroga amb un gol de Hazard, l'1-2, al camp de l'Elche. La Supercopa de futbol femení ja té final. Enfrontarà el Barça amb l'Atlético diumenge a les 12 a les Rozas, després del triomf de l'equip matalasser per 3-2 contra el Levante. Un dels dos gols granota el va anotar la sabadellenca Carol Férez. I el Barcelona ha perdut el lideratge de l'Eurolliga de bàsquet en favor del Real Madrid. L'equip de Jassy Kevicius va cedir ahir la cinquena derrota de la temporada. Va ser a la pista de l'Unix Kazan per 6 punts de diferència, 70-64. Avui tanquem aquest repàs amb tenis. A l'Obert d'Austràlia, Paula Badosa ha superat en 3 mànigues l'ucraïnesa Marta Kostiuk. Pablo Carreño també ha passat el tall, superant en 4 sets el nord-americà Sebastián Corda. Per contra, Carlos Alcaraz ha perdut després de remuntar 2 sets en el tiebreak del 5è contra l'italià Matteo Berrettini i Núria Parrizas en 2 sets davant la nord-americana Jessica Pegula. Ara juga Rafa Nadal, que ja ha guanyat els dos primers sets contra el rus Khachanov. Tot això era fora, i aquí què?
Es comenta la recepció.
Parlarem i molt avui del mercat de fitxatges de la primera ref fa 10 dies vista del final, per cert, per si anava una mica perduts, no a la mitjanit, sinó un altre cop el dia 31 a les 6 de la tarda. També del retorn a la competició de l'OAR Gràcia fa més d'un mes que els verdiblancs no juguen a la primera nacional masculina, i també tindrem snow, waterpolo, l'europeu d'handbol o futbol territorial, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Insisteixo que després vindrà ben farcit el tema i, per tant, això només és allò, un tastet, però que sapigueu que Luis Castillo ha rescindit amb el Linares Deportivo, que Dani Pérez, central de l'Extremadura, ha fitxat pel Costa Brava, l'equip empordanès ha rescindit la sessió de Musa, Tropi es desvincula de l'UCAM o Isaac Nana torna al Cornellà.
De quin partit no estarem pendents?
Del Mojino contra el Belalcázar, segona andalusa, província de Córdoba, partit que comença a les 9 de la nit.
I a les xarxes socials.
No riguis per sota el nas, no, que et veig a sota la mascareta, Toni. Futbol sala, el partit entre el grup Zarraona i el xarxa Horta queda ajornat a la tercera divisió Per què ha de ser? Pels positius, en aquest cas, registrats a l'equip sabadellenc. Ho llegim a les xarxes socials, a Raonistes i també a @radiosabadell a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari.
Hauré d'especificar qui és. L'exarlequinat Sergio Montero Pérez, és a dir, el Montero de l'època Ramon Moya, per entendre'ns, i no pas l'últim que va jugar amb la samarreta del Sabadell.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Si entrem a radiosabadell.fm, trobaríem aquestes notícies. David Astals cedit al Prat fins a finals de temporada i atorgats 2 punts a l'Oar Gràcia per la suspensió del duel contra el Palautordera. Una decisió que portaria cua mesos més tard, ja que al final va acabar sent decisiu a la part baixa de la classificació, esquitxant de ple el Creu Alta Sabadell en vol.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, entrem en matèria. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, en un dia, a risc de fer-me pesat, que hauria de ser de prèvia, que hauríem d'estar ja pensant en si alguns estàvem a la carretera camí d'Albacete...
Ja vindran aquests dies, ja.
Sí, tranquil. Sí, sí. A més, seran entre setmana i seran divertits, ja ho veuràs tu. Però, de moment, aquest cap de setmana, una altra vegada ens hem quedat amb la mateixa sensació que davant del Betis Deportivo. Per tant, ja et dic que no utilitzaré més la metàfora del dia de la marmota, però és que al final acabem vivint unes sensacions que es van repetint allò, cada 3 o 4 dies últimament.
Al pitjor li queden ja poques voltes per fer. Sort del mercat d'hivern i sort que l'actualitat en un club de primera ref com el Sabadell no s'atura, però són dies d'aquells per trencar-se el cap, perquè tu tens una idea de com anirà la setmana i resulta que no acaba jugant ni entre setmana ni tampoc demà.
Avui parlàvem amb gent del futbol i clar, dèiem, és que al final afecta a tots els sentits, eh? Des de l'aficionat que s'havia muntat el cap de setmana per anar cap allà fins a l'entrenador o els jugadors que estan preparant una setmana d'entrenaments i, evidentment, també aquí a la premsa tu tens el cap que si roda de premsa, que si estadístiques, que si haurà parlat l'entrenador de l'Albacete o el del Betis Deportivo fa uns dies. Agafes tota la planificació que tenies d'una setmana, la trenques i dius, vinga, i ara per on comencem, no?
Doncs haurem de començar per posar ordre... Acabar de posar ordre, de fet, a tot plegat, si et sembla, Adri, perquè de fet ahir amb el Sergi Garcés ja fèiem alguna pinzellada aquí al programa de com quedarà el calendari del Centre d'Esport Sabadell, que sempre diem el mateix, que veient com està la situació sanitària, aquest és el calendari a 21 de gener...
Ho agafem amb pinces, per si de cas.
És el que hi ha, ara mateix.
Sí, sí.
Que no vol dir que 28 de gener sigui el mateix.
Sí, sí, correcte. A curt termini, avui l'equip descansa. És una mica estrany, però clar, amb tots els canvis que hi ha hagut, com vau escoltar ahir amb el Pau Vituri, va haver aquest partit, no sé si dir-li amistós o simplement un entrenament en forma de partit entre un combinat de jugadors del juvenil i del filial contra el primer equip arlequinat, amb diferents provatures. Per cert, per si estàs més tranquil, pel que em diuen, va estar molt bé Néstor Querol. O sigui que la ratxa, si vols parlar de l'aspecte golejador i de les carències ofensives que ha tingut l'equip, Néstor Querol continua veient porteria encara que sigui contra el Sabadell B i el juvenil.
Per mi és el nou de l'equip ara mateix, veient la ratxa que porta i veient que...
I veient el mercat, no?
I que ha sortit un en aquest mercat d'hivern i que l'altre, pobret, no està massa encertat. Però bé, no.
Que duri.
Em tranquil·litza, que duri.
Que duri, però bé. Al marge d'aquest encert de Néstor Querol, el que dèiem, ahir va bé aquest partit, avui dia lliure, a partir de demà una planificació normal, tenint en compte que, no sé, que tu em diguis el contrari en els minuts que he estat aquí donant la tabarra, que si el mojín, no, que si no sé què, hi ha hagut anunci oficial, però jo diria que continua sense haver-hi comunicació publicada formalment a les xarxes socials, el que no implica que de portes endins gairebé és un fet al 100% el canvi de dia i hora.
Sí, de fet, els dos clubs ja tenen constància, tant Sabadell com Alcoyano, del que deixàvem caure aquí a l'Hotel Suís d'ahir, és a dir, Bé, el d'ahir i el d'abans d'ahir també s'apuntava aquesta possibilitat, però ahir, com diem, explicava el Sergi Garcés que hi havia ja entesa entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportiu Alcoyano per avançar un dia al partit de la setmana que ve. Recordem que no és un partit ajornat ni res per l'estil, eh? És aquesta jornada, l'única jornada entre setmana que hi ha enguany a la primera ref. S'havia de disputar dijous a les 8 a la Nova Creu Alta, aquest Sabadell-Alcoyano, i finalment, com deies tu ara, Adri, a falta d'oficialitat a les xarxes, però oficiosament ja ho és, es disputarà el dimecres a la mateixa hora, a les 8, a la Nova Creu Alta. Ahir explicàvem que segurament el principal obstacle, el principal escull, qui posava alguna pega més era l'operadora dels drets televisius d'aquesta primera ref, que no és altra que Footers. Sembla ser...
És igual, que rius. No va dir, problemes els tenen cada setmana, però vaja, no amb els horaris.
Sembla ser que el pacte amb el qual s'ha arribat, insistim, a tres bandes amb la Federació Espanyola és avançar un dia aquest partit a canvi que un dels dos ajornats que té el Centre d'Esport Sabadell, és a dir, el partit del Betis Deportivo, es quedi reprogramat per tercera vegada just per el dimecres següent. És a dir, 7 dies després.
I això sí que està confirmat al 100%, això sí que està ja publicat, sí, des d'ahir a la tarda.
Això és oficial d'ahir a la tarda. Dimecres 2 de febrer a 8:15. Anem apuntant a l'agenda aquest Sabadell Betis Deportivo, que tant de bo a la tercera es pugui jugar. Doncs dèiem que segurament segurament no, però que s'hagi arribat a aquest pacte doncs, per avançar un dia al Sabadell Alcoyano a canvi de recuperar immediatament a la primera data disponible al Sabadell Betis Deportivo.
Per acabar d'ubicar-nos, dimecres el proper partit serà el primer de la segona volta, 8 del vespre, insisteixo, dimecres, no dijous, contra l'Alcoyano. A casa, unes horetes que guanyem, 24 hores concretament, per descansar una mica més, pensant que el diumenge a les 12 anem a la línia de la Concepción, no evidentment demà passat, sinó d'aquí a 9 dies, i el dimecres següent, 3 dies després, vindrà aquest partit encara de la primera volta contra el Betis Deportivo. Deies tu, trobar el primer forat. Havíem especulat i molt, recordo, aquí a l'Hotel Suís, amb la possibilitat de si es jugaria o no entre Sanlúcar i Múrcia, aprofitant que eren dos viatges i que hi havia, crec que eren 7 o 8 dies entremig d'un i l'altre. Clar, aquí el problema és que, havent-hi un altre ara, el d'Albacete, el Carlos Belmonte, això ho complicava tot una mica més. Per tant, tocarem ferro, tercer horari diferent, tercer dia diferent, 2 de febrer, al Betis Deportivo.
Ara caldrà veure, doncs, com dius tu, on acaba l'Albacete Sabadell, que és l'altre ajornat. Sí que és veritat que la federació està posant alguns partits ja, crec que era el de l'Atlètic Balears, no sé si ara tiraré de memòria, Adri, diria que és el del Sanluqueño, crec que han de jugar tots,
sí,
dos.
Havia de jugar al Palmar i es va ajornar aquell partit per coronavirus. Sí.
Doncs hi ha algun partit ja programat, crec que és aquest pel 23 de febrer, per tant, no amb una urgència molt, molt immediata. Per cert, com apunta el Sergi Parc, des de la redacció, el Sabadell Alcoyano estava previst també en un moment, en un primer moment, per Esport 3. Veurem si això s'acaba mantenint o no amb el canvi de dia. Però crec que més o menys ha quedat clar, com queda ara mateix el calendari més immediat del Sabadell.
Bé, jo crec que no ha quedat clar, però no per culpa nostra, sinó perquè al final hi ha hagut tants canvis que avui,
sí,
ja no sap ni quan juga el Sabadell.
Si t'hi pares a pensar, és fàcil, perquè al final és...
Dimecres, diumenge, dimecres.
Correcte, i a més, hores similars, perquè bé, els del diumenge
seran... Encara arribarem abans al dia de l'Alcoyano o tard al dia del Betis, perquè no és clava de la mateixa hora.
És l'única, la mitja hora de diferència que hi ha entre l'Alcoyano a les 8 i Betis Deportivo a 8:15, però al final els dos pròxims partits en diumenge, és a dir, tant Balona com Atlètic Balears aquí a casa, el segon d'ells, tots dos a les 12. Per tant, aquí no hi ha massa diferència perquè fa horaris.
I tres dels pròxims quatre a casa, a més, que veient que l'equip ve de guanyar el Linares Deportivo, però que era la gran assignatura pendent d'aquest 2021-2022, doncs és un repte també, l'enganxar a bona línia en circumstàncies normals, diríem, que home, el factor camp el tenim guanyat jugant 3 dels propers 4 partits a la nova Creu Alta, alhora la veritat hem d'acabar de veure si va ser un tema efímer o no.
Crec que al Sabadell li queden encara 11 partits per jugar a casa. Per tant,
és una animalada per estar a finals de gener, pràcticament.
Sí, són crec que un parell més que els que ha de jugar a domicili. Per tant, aquí al Sabadell, si està fi a la nova Creu Alta, en aquesta segona volta, més algun partit d'aquests que queda pendents, doncs té números de fer la permanència, primera ref.
3 minuts per sobre d'un quart de 2, en directe aquí a l'Hotel Suís d'aquest divendres, dia 21 de gener, que havia de ser el de felicitar el Sergi Garcés, que avui fa 20 anys que està aquí a Ràdio Sabadell al peu del Canó, i a més, en un primer moment havia de ser dia de partit, després va passar l'endemà, després es va acabar ajornant, i no sabem quan anirem a Albacete. Però és evident que totes aquestes suspensions, a part d'allargar la inactivitat del Sabadell sense partits de Lliga, i això que dèiem que havia de ser un mes de gener molt atapeït, etc., el que fa, i ho dèiem l'altre dia amb un migcampista, no el mateix al que farem referència ara, però que també se n'han sortit beneficiat o afavorit, és que els jugadors que arribaven una mica d'aquella manera a aquesta represa de la competició hagin tingut més marge, no? Per tant, em refereixo, evidentment, a Facu, a qui saludàvem l'altre dia i que ja està a la disposició de Pedro Munitis, o de Ramon Folc, que, com qui no vol la cosa, farà una volta sencera, encara que és molt difícil ara parlar de voltes amb aquest canvi d'horaris, etc. Però al Coll, a la jornada 3, va ser quan va jugar el seu últim partit com a arlequinat, va arrossegar una sèrie de problemes físics que l'ha tingut fora de combat durant tot aquest temps i, per tant, havent entrat ja a diferents convocatòries, podent entrenar amb una certa normalitat les últimes setmanes, són hores de vol que ha anat guanyant el reusenc per poder tornar ja no a una convocatòria, sinó a tenir algun minut.
Sí, recordem que és un dels futbolistes doncs, que ha patit un autèntic calvari de lesions des de la seva arribada. S'esperava que fos un home bàsic en els esquemes, bé, tant d'Antoni Hidalgo en el seu dia com de Pedro Munitis al mig del camp, però com diem, és que ja no és ni continuïtat. Fa setmanes que va entrant a les convocatòries, però ja hem repetit també a molts hotels suïs i a molts Sabadell en joc que no estava encara per jugar. Ahir va ser entrevistat a Ràdio Marca Astúries i d'entrada
Té el seu què, eh?
Perquè... Sí, algú es pregunta per què.
Explica-ho, perquè és una mica random dir com que un jugador del Sabadell ha estat entrevistat per Ràdio Marca Astúries.
El Puertas Giratòries de,
sí,
de Ràdio Marca Astúries. No, és broma, però una espècie de portes giratòries. Vull dir, l'entrevistaven a la prèvia, ara em llenço a la piscina, no sé si d'un Oviedo Tenerife, o si no a l'inrevés, d'un Tenerife Oviedo, però l'entrevistaven com a ex de tots dos equips. I d'entrada, el més interessant per mi, Adri, és que va deixar caure que estarà disponible per jugar el pròxim partit contra l'Alcoyano.
Llevo ahora dos semanas entrenando y bueno, nos han aplazado dos partidos por tema de COVID y bueno, en principio ya en el siguiente ya voy a estar disponible después de mucho tiempo que ya va siendo hora.
Tenerife Oviedo, avui a les 9 a gol, si vols veure'l, si no tens res a fer aquesta nit. En la prèvia d'aquest partit, a l'Eliodoro han conversat amb l'ex de tots dos, però vaja, si no hi ha res estrany, deia Ramon Folc, ja per poder jugar.
Sí, per poder jugar el pròxim partit, ara l'escoltàvem, que porta doncs, això des de la tornada de vacances de Nadal, aproximadament, doncs, entrenant ja a ple rendiment, evidentment, doncs, amb aquesta merma física, amb aquestes hores d'entrenament i de vol que necessita el reusenc per posar-se al mateix to que la resta dels seus companys, perquè, ho dèiem abans, és que ha estat un autèntic calvari, Adri. Recordem que pretemporada va patir ja molèsties físiques el dia del partit a la nova Creu Alta contra el Villarreal B, amistós, que vam oferir en directe al canal de Twitch. Aquell dia ja el vam veure doncs, amb una bossa de gel.
El dia que es lesiona Gavarre.
Correcte, el dia que s'estrena i es lesiona Gavarre, de fet. I després li va costar, doncs, això, està gairebé tota la pretemporada en blanc. En Lliga va jugar 3 estones les 3 primeres jornades, un total de 153 minuts, però, com deies abans, des de la visita al Collao, jornada 3, res de Ramon Folc. I al final el que ha comentat també, com diem a Ràdio Marca Astúries, és que estava fastiguejat per no haver pogut ajudar més durant la primera volta.
Empezamos bastante mal la temporada, éramos un equipo a priori para ascender, y bueno, empezamos muy mal. También tuve la mala suerte de lesionarme en la tercera jornada y aún estoy terminando de recuperarme y bueno, ahora ya estoy entrenando con el grupo, pero bueno, fastidiado por no poder estar ayudando al equipo, pero bueno, parece que ahora pues ya arrancamos un poco mejor y ya la cosa ya va más fluida aquí en Sabadell.
Doncs amb els companys d'Oviedo, parlant al Ramon Folk, el futbolista reusenc, que ja estarà disponible, tot i que molt em temo que no per jugar d'inici ni molt menys, per tota l'inactivitat que hi ha, i per una pregunta que li llançava ja fa dies, gairebé setmanes, al Sergi Garcés, però que amb això de les suspensions hem anat sumant efectius al mig del camp, tant com he arribat a patir jo aquesta temporada veient que anàvem una mica curts en aquest mig del camp, fins que va arribar Guza primer, després amb les absències que hi ha hagut, etc. Ara podríem dir que hi ha allò, més gent que places,
sí,
ara mateix, eh?
És que,
overbooking.
Deies que s'ha de posar a to, però és que, clar, no oblidem que ara mateix Ramon Folk té per davant, així d'entrada, els dos homes que han estat les dues sensacions dels dos primers partits del 2022, Iago Indias, cridat a ser central, i Sergi Altimira, amb aquesta fitxa del B, per tant, un doble pivot totalment inesperat, i, clar, evidentment, també hi hem de sumar a Sergio Aguza, que ve de la sanció,
sí,
que va patir a Castalia,
fora, sí.
Facu García, que havia estat lesionat però que havia jugat més també que Ramon Folk
i que ha tornat bé, també.
I que ha tornat bé, i el reusenc. Per tant, ara mateix estaríem parlant de cinc homes. Veurem si Munitis acaba reconsiderant allò de Iago Indias el torno a situar com a central.
Que no és la idea.
Ara parlarem del mercat.
No és la idea, però vaja, com a solució d'emergència, sí, podria ser.
Sí,
com a opció podria ser,
correcte.
No fa pinta. Dit això, abans del partit contra el Betis Deportivo, sabent que Facu García arribava un pèl just, jo li preguntava al Sergi, i tu què fas ara? Tornes a l'11 a Aguza després de la sanció i seus a Iago o a Altimira, o directament a Aguza a la banqueta? Tu que ets un altimirista de pro, o sigui, el president del club de fans de Sergi Altimira des de la pretemporada, és a dir, el Pau Vituri, Iago, Facu, que jo crec que és el que al final la disjuntiva és una mica l'estoper qui serà, i llavors el 8 qui serà? Altimira o Aguza? Te la jugues?
Jo, per una qüestió de continuïtat, Iago...
Altimira i un més, no?
Iago i Altimira i qui sigui.
Vinga.
No, Iago i Altimira.
Altimira
per
i
una
Iago.
Qüestió de continuïtat.
Pau Vituri, aquí apuntat. No, realment, bromes al marge. A mi és una decisió que em crida molt l'atenció què farà Pedro Munitis i quina idea té al cap, perquè insisteixo, que el que va ser una solució d'emergència perquè no tenies més nassos que haver de posar a un central entre cometes reconvertit o recuperant la seva posició anys enrere al mig del camp i un noi amb fitxada bé, s'ha acabat convertint gairebé en la primera opció, però vaja, veurem, perquè com tenim també molts partits de manera consecutiva, Aguza té 4 targetes, està una de la suspensió, Ramon Folk necessita una mica de rodatge, o sigui, partits no li faltaran per tenir tota la possibilitat d'anar jugant, però vaja, a tot això un Ramon Folk que no només ha parlat de la seva lesió, del tema d'estar fastiguejat per no poder jugar, de la sensació de tenir un protagonisme gairebé testimonial en una temporada difícil pel Sabadell com està sent aquesta, sinó que ha parlat de la primera ref en general.
Sí, escoltem un parell més de fragments de Ramon Folk, primer d'aquesta aposta personal de baixar un esglaó després de 5 temporades, de 5 anys al futbol professional, amb les samarretes del Reus, de l'Oviedo, de l'Elche, amb qui va fer un petitíssim tast a primera divisió, i del Tenerife. El motiu principal el va explicar en el seu dia, recordo, quan va venir aquí a Ràdio Sabadell a ser entrevistat en un dels primers hotels suïts de la temporada.
Pobre, el vam deixar, el vam deixar beneït, pobre.
Però com deia Ramon Folk ahir a Ràdio Marca Astúries, el motiu principal és el fet de tornar a casa.
En el fútbol son varias cosas a nivel familiar y todo, y bueno, pues decidimos jugar un poco más cerca de casa. Sí, digo, con el proyecto de Sabadell, que bueno, es un proyecto muy ambicioso, que bueno, acababan de bajar de categoría, pero bueno, obviamente pues un club muy histórico que bueno, que están haciendo las cosas muy bien y quieren volver al fútbol profesional.
I de la categoria en si, Adri, d'aquesta primera ref, una més de Ramon Folk, que no creu que l'actual primera ref s'assembli en massa cosa a la segona B. Podrem discutir després moltes coses, a nivell de funcionament, etc. Però
moltes, eh?
Sí, moltes, moltíssimes. Però el cert és que la qualitat dels rivals, això és indubtable, ha pujat. L'atractiu d'enfrontar-te a equips aquesta temporada, com és el cas del Castellón, de l'Albacete, dels filials, bé, allà hi és. Però coincideix en aquest cas Ramon Folk dient que, clar, passant de 80 a 40 equips en aquesta categoria de bronze, doncs et trobes equips que tenen més nom i que són més caramels per l'espectador.
ahora, bueno, al haber solo dos categorías, dos grupos en esta categoría, pues se nota que hay muchos rivales de mucha entidad, ¿no? Por ejemplo, el Albacete, Castellón, Andorra, hay equipos muy, muy potentes que cualquiera podría estar en segunda división.
Doncs equips que podrien estar a segona divisió perfectament, d'altres que diu potser no tenen tant de renom, però que igualment estan fent una gran temporada. Recordem que el partit de l'Albacete Sabadell s'ha suspès, però que la jornada doncs continua en marxa. És un embolic buscar partits, t'apareixen per tot arreu, com deies tu. Dimecres, dia 23 de febrer, aquest Sant Luqueño Balears, etc etc. Pel que fa al cap de setmana, simplement per repassar-ho ràpidament, i de seguida anem amb el mercat, Cornellà-San Fernando a les 5 de demà, mateix horari que l'Alcoyano-Real Madrid-Castilla. És curiós el que dèieu ahir, eh? Primer equip del Madrid que visita el Collao, després el segon equip del Madrid que torna a visitar el Collao, i en plena sequera golejadora de l'equip alacantí, si no canvia molt el panorama, després vindrà aquí a Sabadell. Continua amb el menú del dia de demà, a les 7 del vespre, Barcelona B-UCAM. Ara parlaràs de l'equip universitari, perquè déu-n'hi-do la de canvis que ha fet. I un altre dels reis d'aquest mercat de fitxatges, el Costa Brava, que visita l'Andorra. I de cara a diumenge, a les 12, un duel de filials, un derbi sevillà, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, aquest no s'ha ajornat, Villarreal, Sant Luqueño de Mel, a les 12, igual que l'Atlètic Balears, Algeciras, de cara a la tarda, a les 4, Balompédi Calinense, Nàstic de Tarragona, i a les 5, Castellón, Linares. I, de fet, el dimarts, és a dir, dos dies després que acabi aquesta jornada, tindrem dos partits més, el Castilla-Albacete i el Costa Brava-Barça B. Què, anem amb el mercat ja o no, Pau?
Sí, perquè crec que hi ha molta gent ara mateix que està enganxada, no sé si al cotxe, esperant a aparcar, a entrar al cotxe al pàrquing, o que s'haurà connectat a escoltar allò, l'actualitat del mercat, i estarà ben pendent.
És que és dia 21 i es tanca el mercat el dia 31, una mica més tard, a les 6 de la tarda en punt, però queden 10 dies.
Sí, estem en la recta final, i amb la sensació de gairebé tot per fer. Aquí al Sabadell, evidentment, només ha tancat la sortida de Toni Gavarre, que ha fitxat per l'Alcoyano, però ara ho explicaràs tu, Adri, millor. Bé, de fet, ja feies aquesta pinzellada al principi. El Sabadell té força operacions per fer a 10 dies vista, que no vol dir que s'acabin complint totes, evidentment, però són, si més no, els deures que té l'equip de Pedro Munitis amb tot aquest equip de treball a la parcel·la esportiva.
Si a mi em fas dir quantes, et diria que fins a 3 es podrien arribar a donar, el que no significa que s'acabin completant, eh? Però la idea o els fronts oberts serien 3 ara mateix. Un, el famós central, i ara anem punt per punt. L'altre, el famós davanter centre, i hi hauria una tercera amb un extrem. Clar, falta veure també si això implica, que no necessàriament ho ha de fer, si hi ha alguna sortida més o no. No està descartat, tampoc sembla que sigui res imminent, però vaja, en tot cas, sí que tindrà relació una cosa amb l'altra, no tant perquè, home, clar, si de cop i volta marxen 4 jugadors, és evident que tindrà relació, però em refereixo que, al final, la gran relació, el gran vincle de si hi ha algun més que surt o no, és la quantitat de fitxes que tens disponibles, perquè com que ara mateix només en tens 2 de sènior, si acabes portant 3 jugadors en aquest mercat en els últims 10 dies que queden, allò, a la força, obligat, un d'ells haurà de ser sub-23. Per tant, veurem si el punta o fins i tot l'extrem, però aquí ens mouríem, en la fitxa del jugador jove, a part de l'operació del central i l'operació del punta. Dit això, central, la novetat és que, veient com està el panorama, potser no ha de ser imprescindiblement un esquerra.
Sí, de fet, ahir ja explicàvem que l'operació Cristian Galas s'havia complicat molt amb l'entrada en escena del Castellón, però el Castellón es troba al final en el mateix punt en el qual es troba el Sabadell. És a dir, Galas ha de rescindir primer amb la Cultural Leonesa, una Cultu que hauria...
Que no està tampoc al 100% confirmat, aquesta sortida.
Hauria de trobar un recanvi abans per Cristian Galas. Tot això, insistim, a 10 dies. Però tot fa indicar... Ara mateix, els tempos, és que si Galas acaba sortint de la Cultu, serà per anar al Castellón. Davant d'això, com deies, Adri...
Alternatives, no?
Sí, alternatives. El Sabadell doncs ha rastrejat el mercat de centrals esquerrans, però sembla que no acaben de convèncer, o no acaba d'haver-hi doncs un recanvi de Morgado de garanties, i s'ha començat a rastrejar ja el mercat de dretans, fins i tot, per ocupar també una de les dues posicions a l'eix de la defensa, juntament amb el capità Alex Koch, amb Guillem Molina o amb Theo Quintero, que Theo Quintero, recordem, és esquerrà.
Sí, recordem que Guillem Molina ja està actuant en els últims partits com a central esquerrà sent dretà, per tant, al final seria reforçar amb una peça més la rereguarda, sabent que a unes males, encara que no et doni la sortida com un esquerrà, però Guillem Molina podria actuar aquí. Dit això, el tema dels davanters, etcètera, segurament la gran novetat és que fa pinta que haurem d'apurar fins a última hora. Veient sí. recursos, veient com està el mercat, de mogut en algunes places, del que pot oferir i no el Sabadell, jo no sé si el dia 31, però en les pròximes hores, aquest vespre, crec que no tindrem feina en aquest sentit.
A no ser que s'acceleri la cosa molt, 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 moltíssim, semblem abocats novament a un desenllaç de mercat amb feina per fer, amb deures pendents, al Centre d'Esports Sabadell, amb telèfons sonant fins a última hora. Deixa'm recordar, Adri, que com el mercat d'estiu, el mercat d'hivern a la primera ref es tanca el dilluns 31 de gener, en aquest cas, però a les 6 de la tarda, no a la mitjanit.
És important, això, eh?
És important, però no vol dir que no pugui signar després d'aquesta hora. I tenim aquí a Sabadell l'exemple més recent de Sergio Aguza, un jugador que va rescindir amb l'Almeria abans del tancament del mercat de segona divisió, és a dir,
però després del de primera
vegada. Correcte, abans de la mitjanit, en aquest cas.
Entre les 6 i les 12 de la nit.
En aquella, doncs això, en aquestes 6 hores,
sí, sí.
En aquesta franja va rescindir Aguza. És veritat que després va trigar unes setmanes a arribar. Però es podria donar aquest cas, un jugador de segona divisió que rescindís a les 11 de la nit i que el Sabadell el signés a l'endemà. Això es podria donar també. Més que res per posar en situació a tothom, per si aquell dia fem un Twitch de final de mercat i no hi ha cap...
Sí, però és un dilluns, seria doblar la feina, seria fer un Twitch de deadline i darrere un tribuna preferent. Dóna-li dues voltes.
La idea d'alguna aquesta casa és avançar el tribuna preferent aquell dia, no sé si serà possible o no.
Doncs va, el Twitch de Ràdio Sabadell ens comprometem a fer alguna cosa. Si el dia 31 continua el panorama com està, recordeu, un central, la notícia, no necessàriament esquerrà, podria ser dretà. Un punta, en teoria sub-23, tot i que també s'estudia algun cas sènior, i un extrem, també en funció de quin sigui el davanter centre, si s'acaba lligant podria ser o no jove, però com a mínim un dels tres segur que és jove. I per acabar, avui hem volgut fer una mica de resum de com està el pati, ja no només a Sabadell, sinó a la primera ref, perquè estan havent-hi molts moviments.
Sí, n'hem comptabilitzat, ja saps que allò sempre balla en alguns perquè no tenim tota l'actualitat ni molt menys dels 20 equips de la primera, del grup 2 de la primera ref, però aproximadament fins al moment, no, i perquè a més també t'afegiré un altre punt més, aquest matí mentre preparàvem la peça doncs
anaven caient
moviments, però més o menys una setantena d'entrades i sortides en aquest grup 2 de la primera ref. Si et parlo d'absoluts animadors en aquest mercat d'hivern, dos equips. Me'l sabries dir?
Sí, home.
Sense mirar la peça?
Sí. O sigui, UCAM Múrcia, sense cap mena de dubte, ha agafat embranzida en els últims dies. I com era de preveure, en els primers dies de mercat, fins i tot abans que s'obrís, Costa Brava, no?
7 moviments. L'UCAM Múrcia, el porter Pedro López, el lateral dret Tecchio, el central José Caro, els migcampistes Raúl Palma i Francesc Fullana, l'extrem Isi Ros, pretès pel Sabadell, i el davanter centre Rubén Mesa. I el Costa Brava, 7 moviments també, entre ells el lateral esquerre Fran Varela, el lateral dret Joan Campins, el defensa central Dani Pérez, els migcampistes Yuhao Zhang i Sergio Gil, i els davanters Nuha Marong i Àlex López. Després trobem equips com, per exemple, el Cornellà. Ahir, per cert, va anunciar l'ex del club, Isaac Nana, San Fernando i Balona, aquests 3 amb 4, i per darrere amb 3, Linares i Albacete. I ara et faré un quiz. Et demano un altre cop que no miris, perquè abans l'he fet a Sergi Parc a la redacció. Si et dic que intentis endevinar els 4 equips juntament amb el Sabadell, que no han incorporat a ningú en aquest mercat d'hivern...
Perquè vegis que sóc honest, els acabava d'apuntar. Te'ls diria i faria veure que no d'allò, però és
Toni
que...
Toni González, si et demano...
els 4 que no... És que això s'ho acabava de llegir, però si et serveix, no te'ls hagués dit.
Mira, Sergi Parc m'ha dit 2, que ha encertat un parell...
Si jo hagués encertat Villarreal B, segurament... Sí. I sí, el Real Madrid-Castilla per ser filial i perquè sé que el Barça, per exemple, sí que ha mogut peces, el Betis també, etc. I els filials acostumen a tocar poc en aquest sentit. Però, per exemple, l'Andorra, doncs, és un animador habitualment en els mercats i està prou aturadet de moment. I llavors està el tema Castellón, que ho estem parlant gairebé cada dia.
Sí, potser els més sorprenents són l'Andorra i el Castellón. El Castellón, a més, té el fitxatge de Gales a tocar, però oficialment encara...
M'has de fer més preguntes per estripar el guió, eh?
No.
O puc seguir llegint mentre tu xerres?
No passa res.
Perfecte.
Això era el més interessant del quiz del mercat que anava a fer.
És com jugar als Sapiens del Valero, però amb les respostes aquí sota.
Ho vaig intentar fer el paraulògic i mirar a Twitter quines són les paraules.
No, ets com el Toni Padilla,
no,
llavors,
no,
eh?
No. Al final del dia, si estic ja bloquejat...
O sigui que sí que ho fa.
Doncs això, Sabadell, Andorra, Villarreal B, Castilla i Castellón, els únics que encara no han incorporat a falta de 10 dies. Curiositats d'aquest mercat d'hivern. L'únic que ha pagat fins a traspàs fins al moment, mai diries qui és.
No, sí, aquest sí que aquest, sabia, sí, Barça B.
El Barça B, 500.000 d'euros, ni més ni menys, més variables a l'Eintracht de Frankfurt, alemany, pel jove de 17 anys, Fabio Blanco, jugador andalús, però dels 40 equips de la primera ref és l'únic que ha pagat traspàs fins al moment. Després, més curiositats, per exemple, que criden l'atenció, una sobretot és la procedència dels fitxatges. Al grup 2 de la primera ref han arribat 11 jugadors procedents de l'Extremadura.
Ho tenia controladíssim, això sí.
Amb tots els problemes que té el club, doncs això, el límit ja de la dissolució.
I algun com Rubén Mesa... que en els últims mercats no s'havia vist malament del tot aquí a Sabadell, aquest nom.
Rubén Mesa al camp, Quique Márquez, un altre dels destacats,
Albacete, no?
Pastrana a l'Atlètic Balears, Musa Dramé al Sevilla Atlético...
Manuel també va anar a l'Albacete, diria, no?
Sí, correcte. I després tots els que hem comentat ja, a Ucami i Costa Brava, que sens dubte s'han endut més de la meitat. Ahir comentàvem, per cert, el cas de Gonçalo Cardoso, que és un central portuguès del West Ham al Betis Deportivo, és l'únic estranger que ha vingut de lligues estrangeres en aquest mercat d'hivern. I un parell de punts més. Un tema també de finalització de sessions. Per mi una curiositat, perquè aquí ens va fer molt mal a la nova Creu Alta, Lucas Beticianin.
La seva tíbia,
doncs, va ser un disgust enorme, aquella remuntada del San Fernando. Doncs bé, s'ha acabat la seva sessió i ha tornat al Càdiz. El porter liberià Ashley Williams, de la Balona, tornat al seu país. I avui mateix, Musa Sidibé, l'ex del Costa Brava, doncs ha tornat a la Ponfe a segona divisió. I ho remato, ja per fer aquesta, doncs això, aquest escenari de com està aquesta pel·lícula del mercat d'hivern. Tema d'exarlequinats vinculats a la primera ref que s'han mogut en aquest mercat d'hivern. Tenim tres noms, evidentment, un el de Toni Gavarre, ja l'Alcoyano, Pol Ballesteros, l'heroi d'Olot, que del Nàstic ha marxat cedit al Badalona de segona ref, i Nico Del Monte, un ex també d'aquella temporada, que del Melilla ha tornat, o ha passat, millor dit, a la primera ref, a les files de la Balona.
I, per tant, d'aquí a 9 dies ens el trobarem allà a la línia. Res més, no, Pau?
El què?
Res més,
ja estava...
És que en el mercat 78 sí, sí. Mils, avui l'hem tingut enfeinat, buscant sí, aquí sí. Operacions. De moment, insisteixo, no hi ha res. Aquí a Sabadell serà qüestió de 10 dies que es tanqui la finestra i veurem si acaba arribant un, dos o tres les prioritats, el central... al punta, i com dèiem avui també, possiblement un extrem. Gràcies, Pau.
Igual ara pujo i hi ha 4 o 5 moviments més, vés a saber.
Doncs no baixis que s'acaba el programa, eh?
Fins ara. Adéu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I després d'un cap de setmana de descans per la disputa de la Copa del Rei, el juvenil A del Centre d'Esports estrena la segona volta de la Divisió d'Honor Juvenil amb un duel ballesà. L'equip de Marc Noman visita el Cerdanyola amb l'objectiu de refer-se de la golejada patida al camp del Barcelona, que de retruc els va despertar d'aquest somni de classificar-se per la Copa, per la competició del CAU. Ens amplia la informació el Xavi Colomer.
Els arlequinats donen el tret de sortida a la segona part de la temporada enfrontant-se al Cerdanyola, un equip que es troba immers en una mala dinàmica i que no coneix la victòria des de mitjans d'octubre. Això els ha portat a ocupar la penúltima plaça del grup 3 amb només 11 punts. Tot i això, el tècnic del juvenil, Marc Noman, no se'n refia.
El camp del Cerdanyola És un camp molt difícil, ells a més tenen una estructura defensiva molt poblada, es tocarà un nivell de partit diferent, on haurem d'estar atacant sobre un bloc baix o en fases d'estar atacant sobre un equip que ens iguali en l'1 contra 1, i la pel·lícula serà diferent i haurem de treure uns altres registres de joc.
El Sabadell vol recuperar les sensacions després de la contundent derrota davant el Barça per 4-0, que va deixar els arlequinats sense bitllet per a la Copa del Rei. Tot i això, la primera volta ha estat més que bona, amb el juvenil A situat en una còmoda setena posició i a només 3 punts del tercer. Nomen valora molt positivament l'actuació del seu equip fins al moment.
Jo crec que el que hem de pensar és que hem fet una primera volta molt bona, amb un equip on s'havien de conèixer tots els jugadors perquè pràcticament eren tots nous, on hem anat a superar a molts rivals, moltes vegades en joc, tot i que d'altres vegades no ha sigut en resultat, però els jugadors no, els jugadors són llestos, ells saben el que estan fent en el camp, saben com s'estan comportant entre ells i com es coneixen com a equip, i les sensacions són bones.
El xiulet inicial del Cerdanyola Sabadell sonarà a Fontetes aquest diumenge a les 4 de la tarda.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Torna, per tant, la divisió d'honor juvenil i a la segona catalana. Ahir jugaven dos equips sabadellencs al grup 5. La sabadellenca va salvar un punt in extremis en el duel directe per la permanència al camp del Racing Vallbona. L'equip barceloní va fer el 2-1 al minut 91, però els taronges van igualar de penal en l'últim minut de l'afegit, sobre la botzina, per tant, 2-2 a Vallbona. Per contra, el grup 4, el Can Rull Rómulo Tronchoni va caure golejat per 1-4 contra el Joanenc. Els de Sant Joan de Vilatorrada s'han plantat ara segons, 5 punts per sota d'un Sabadell B que aquest diumenge a les 4 visita el Berga. Un històric, podríem dir, que va començar malament, però que té potencial per anar més i que ja ho està demostrant amb el seu actual 11è lloc, segons ha explicat, gairebé agafant paraules literals, l'entrenador arlequinat Jordi López.
És un equip que té jugadors de molta qualitat a dalt, combina molt bé veterania amb joventut, i el que passa és que estan pagant una miqueta l'inici que van tenir un inici molt dolent les primeres jornades, i després han anat traient bons resultats i jo crec que acabaran sortint d'allà.
El partit del filial del Sabadell a la capital del Berguedà, diumenge a les 4, mitja hora més tard, al mateix grup 4, Calaf, Can Rull, Rómulo Tronchoni, i a les 6 de la tarda, també diumenge, Gramenet-Sabadellenca al camp de l'Àliga. Aquest cap de setmana el Tibidabo Torre Romeu descansarà. I un grau per sobre, primera catalana, n'hem parlat de sobres aquesta setmana, el Sabadell Nord estrenarà entrenador Carlos López, el teníem ahir en directe aquí a l'Hotel Suís, ha agafat les regnes de l'equip en substitució de Pablo Becerril. L'estrena de la segona volta serà un duel directe al camp de l'Horta, amb els arlequinats un punt per sota de la salvació. Raúl Martín, defensa, parla obertament de final.
El equipo lo plantea como una final. Este fin de... El equipo, ya te digo, es consciente de la situación en la que estamos y vamos a darlo todo este fin de... Sabemos el gran potencial que tiene también Horta, pese a la posición en la que está. Y bueno, vamos a darlo todo y a cambiar esa dinámica y a tirar para arriba.
A la primera volta, l'equip de Can Oriach va imposar-se per 2-1.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
De tornada de la publicitat, 2 minuts per sobre de 2:15, en directe a l'Hotel Suís amb el partit que té l'OAR Gràcia demà dissabte, 8:15, visitant la pista del Sant Esteve Sarrovires, en el que és el retorn a la competició del conjunt verd i blanc, un mes després de l'últim partit de Lliga, i també suposarà el retorn a aquella pista del francès Hugo Aitzalia, que va viure allà l'any de la Covid i des d'aleshores defensa els colors graciencs. El tenim al telèfon, Hugo, què tal? Com estàs?
Hola, buenas tardes.
Primer partit gairebé en 5 setmanes. No sé com hi arribeu. És potser una incògnita, no? Com respondreu després d'una aturada tan llarga sense jugar?
Sí, sí, claro. Es que es un poco, bueno, el punto, digamos, negativo de faltar un poco de, bueno, de competición, pero bueno, creo que hemos preparado desde hace 2 semanas el partido y la verdad, pues estamos como a tope, haciendo mucho físico y trabajar también táctica. Y además tenemos como una semana con 3 partidos, así que no podemos como estar como no animados.
Clar, és que ha passat molt de temps, però l'últim partit va ser una derrota contra l'altre Sant Esteve, el Sant Esteve Palautordera, dolorosa, perquè amb aquell partit ara mateix seríeu segons.
Sí, sí, claro, pero bueno, tenemos un partido pendiente también, pero es verdad que uno de nuestros objetivos era, bueno, como siempre, es de ganar el partido, pero era de no perder en casa, y bueno, este partido teníamos algunas bajas, pero bueno, no tenemos excusas, es que no hemos dado todo lo que podíamos a este momento y no nos ha salido, no nos salieron las cosas, así que bueno, es así y hay que seguir ahora en 2022 y ir a full con el equipo.
Trencava una ratxa de 6 victòries seguides, per ser justos, aquell partit contra el Sant Esteve a Palautordera. Igualment, com deia, sou tercers, 18 punts, a 2 punts del segon, i amb aquest partit pendent, el que es va ajornar contra el Sant Cugat. Clar, és que la situació, Hugo, és idònia per poder fer una gran temporada en el que queda d'any.
Sí, sí, claro, es que estamos como a un punto como de inflexión, entre comillas, porque tenemos que al mínimo como ganar 2 de los 3 partidos que vienen, aunque bueno, creo que podemos ganar los 3, y bueno, ya empezamos con este fin de, es verdad que lo de no jugar durante 5 semanas es un poco complicado, y además, bueno, es verdad que todos nos están esperando ahora, porque bueno, juegan un equipo de la parte, bueno, alta, y entonces todos los equipos nos esperan como con el cuchillo entre los dientes para bueno, poder ganarnos.
Per tant, de dissabte a dissabte, com deies, en una setmana tindreu 3 partits. Per tu és clau, aquest moment de la temporada per consolidar-vos aquí dalt, no?
Sí, sí, claro, es que es muy importante porque como lo hemos dicho, es la falta de ritmo de competición que no podemos como venir a mediedad. Es decir que tenemos que estar ya preparados y preparar cada partido uno a uno, porque sabemos que la liga es muy, muy igualada y que cada punto va a ser muy, muy importante.
Visiteu el primer d'aquests 3 partits al Sant Esteve Sarrovires, un equip que és quart per la cua i que ha sumat només 1 punt dels últims 6 que ha disputat. Tu els coneixes de sobres, per tant, què destacaries més d'aquest proper rival?
Bueno, es que es un equipo que juega mucho, mucho y que tiene mucho, mucho ritmo, y bueno, conozco algunos con quien he jugado hace algunas temporadas, y es verdad que, bueno, muy contento de poder volver ahí, porque es verdad que he quedado con algunos amigos en el equipo y todo, pero bueno, va a ser un partido complicado porque sabemos que ahí no es nada fácil de ganar. El año pasado no, nos costó bastante porque bueno, empatamos ahí en los últimos segundos, y bueno, yo creo que vamos a tener un partido chulo mañana.
I la última, Hugo, pensant en el que queda de temporada, en aquest 2022 que enceteu demà mateix, si et pregunto d'aquí a uns mesos on veus l'equip, tu el veus lluitant per les fases, o t'ho dic d'una altra manera, què necessiteu, on poseu la lupa per dir, si fem això, segur que arribem a estar fins a l'última hora lluitant per estar dalt?
Sí, no, yo nos vemos, claro, bueno, luchando para subir a fases, claramente, es que no, y todos lo sabemos, es que no hay ni objetivo de decir, bueno, vamos a hacer las fases o tenemos que acabar entre cuatro primeros, cinco, es que queremos ganar todos los partidos, y ya hemos visto en todos los partidos de ida que ya se podía, es decir, que tenemos el equipo y tenemos, bueno, la potencia para poder ganar estos partidos, así que vamos a ver cada semana partido por partido, y yo nos veo como luchar para esta segunda, bueno, sí, el segundo puesto.
Doncs demà, a 7:45, aquest Sant Esteve Sarrovires, o Arc Gràcia Sabadell, tant de bo que sigui el primer de molts triomfs que han de venir el 2022 per veure l'equip de Cesc Borrell aquí dalt lluitant fins a última hora per les fases. Hugo Aizalia, jugador francès de l'equip graciec, una abraçada, sort en aquest retorn a Sant Esteve i pel que queda de temporada també. Cuida't.
Muchas gracias.
Per cert, que no hi ha manera que els dos equips que tenim a Primera Nacional juguin el mateix cap de setmana. Un brot del Creu Alta Sabadell en bola ha obligat a posposar el partit que els arlequinats tenien previst jugar demà. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adri, com estem?
Havia de ser a la pista de la Salle Montcada. De moment, no hi ha data confirmada.
No hi ha data confirmada. I, per cert, si deies que l'OAR Gràcia masculí feia 5 setmanes o això, un mes que no jugava partit, la Salle Montcada, el rival del Creu Alta Sabadell, la setmana passada tampoc va jugar per un brot en el seu cas en el seu vestidor, i per tant encara fa més setmanes que no juguen, però bé.
En canvi, i toquem ferro, l'OAR Gràcia femení sí que està podent esquivar els ajornaments a plata.
Sí, i si no hi ha cap contratemps ara d'última hora, les de Carol Carmona s'enfrontaran demà al Gavà, i amb aquesta obligació, no, de guanyar si no volen allunyar-se del tot de la part alta d'aquesta classificació de la categoria de plata de l'handbol femení. Però, com recorda l'entrenadora, la Carol Carmona, cadascú té els seus objectius particulars i les urgències més o menys són similars.
Elles el que volen és guanyar per tenir més accions, més possibilitats, no?, a la part alta de la classificació. I nosaltres igual, nosaltres aspirem a estar el més amunt possible. El que et dic, anirem a guanyar, sabent de la dificultat que sempre és jugar fora, i ja està.
I amb la derrota la setmana passada contra l'Almassora al carrer Boccaccio, les verdiblanques s'han quedat un pèl estancades en aquest sisè lloc a la classificació, i en canvi les del Baix Llobregat, el Gavà, són novenes amb 12 punts, i això sí, gràcies a la línia ascendent de resultats que han anat aconseguint en les últimes jornades. Però tot i el que digui la classificació, i que la primera volta l'OAR Gràcia va guanyar de 4 gols, Carmona demana que no es perdi la intensitat.
Difícil, al final tots els partits són difícils, qualsevol equip guanya, qualsevol, depèn del moment de la temporada, i bueno, i al final doncs hem d'anar amb una actitud d'emportar-nos els dos punts, de tenir molta intensitat i de córrer i córrer i córrer, que al final és el nostre ADN.
Demà a les 6 arrencarà el partit, Adri, al pavelló Jacme March.
Per tant, de Gavà a Bratislava, perquè rematem la informació de l'handbol amb la selecció espanyola, que va començar amb bon peu també el main round de l'europeu d'Hongria i Eslovàquia. Els hispanos, recordem, amb dos sabadellencs, però circumstancialment només un d'ells pot jugar per allò del coronavirus precisament, es van imposar 23-29 a un equip també molt marmat per la Covid, com era Alemanya. Ho vau dir ahir, sense Lian Tarrafeta, que ha donat positiu, s'ha contagiat.
Sí, està contagiat, està confinat i no podrà tornar fins com a molt d'hora l'últim partit d'aquest main round contra Polònia. Sí que va jugar, com deies, contra Alemanya Àlex Gómez, que va ser l'autor de 4 gols, i sense marge de descans, Adri, els de Jordi Rivera tornen a saltar aquest Ondrej Nepel Arena de Bratislava per enfrontar-se...
Que t'agrada el nom, eh?
Sí, m'encanta, l'Ondrej Nepel Arena, per enfrontar-se a Rússia. Els russos, per cert, que ahir van caure contra Suècia, també estan afectats per la Covid. Un dels seus jugadors estrelles, Sergei Kosorotov, és baixa per ser positiu. Per tant, baixa important per aquest partit contra Espanya d'avui, que arrencarà, Adri, a 7:45, i una victòria dels de Jordi Rivera, que lideren el grup 2 d'aquest main round, doncs els aproparia clarament a les semifinals del torneig.
Quin nivell, eh? Entre la pronúncia del rus i de l'eslovac, excel·lent. Sergi, per fins ara!
Fins ara, Adri!
Mira, que encara el recupero, que he de dir algun nom jo ara d'origen asiàtic. Caral Casteller torna a l'acció amb la disputa dels X Games d'Aspen aquest cap de setmana als Estats Units. La Ryder sabadellenca serà la més veterana de les 8 participants que hi prendran part en aquest superpipe de snowboard, sense tenir la competència directa de dues de les principals contrincants. No hi seran en aquests X Games ni la nord-americana Chloe Kim, ni tampoc l'actual campiona del món, és a dir, la xinesa Xue Tongkai. Castellet va ser cinquena l'any passat, però és veritat que en l'anterior edició es va convertir en la primera espanyola en penjar-se la medalla d'or en un X Games d'hivern. La surfista de neu local, recordem, ha pujat al podi en les tres proves que ha participat aquesta temporada i lluitarà pel quart a partir de la una de la matinada, horari d'aquí, de diumenge. Aquests X Games d'Aspen seran, ara ja sí, l'última prova, l'última preparació abans del que és el seu gran objectiu d'aquest 2022, sense cap mena de dubte, els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Més esport femení, avui tanquem l'hotel suís. Passem de l'snowboard al waterpolo, a les piscines, perquè l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení segueix amb la seva preparació pels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Ethnikos del Pireu, amb partits teòricament de tràmit a la competició domèstica. Demà a les 6 de la tarda l'equip de David Palmà visita l'Atlètic Barceloneta sobre el paper. Res a veure amb el potencial, amb el nivell que té el conjunt barceloní en homes, en categories masculines. L'equip mariner, amb l'ex del club Ainara Ferrer sota pals, és tercer per la cua amb només 5 punts, mentre l'Astralpool és el líder invicte d'aquesta divisió d'honor femenina de waterpolo. Per una banda, és cert que ve de quedar-se només un gol del Mataró, el segon classificat a principis de mes, amb un sorprenent 7-8, però per l'altre està empatat a punts amb l'Escuela Zaragoza, a qui l'Astralpool va golejar 28-4 la setmana passada. El Natació Sabadell femení no ha cedit cap punt encara a la Lliga i avantatge en 3 al Mataró, que a la mateixa hora visita el Sant Andreu, el cinquè classificat. Per tant, un desplaçament més complicat per les maresmenques. Els dos partits arrenquen demà a les 6, pel que fa al Sabadell, aquesta visita a la piscina de l'Atlètic Barceloneta.
Hotel Suís.
Fem pressió aquí al meu costat, la Núria García. Per tant, li cedeixo el micròfon ja de l'estudi de Ràdio Sabadell. Ara les notícies amb els companys d'informatius. Abans, una abraçada des del control de so del Toni González. Per recuperar aquest programa i tota la informació que vulgueu de Sabadell, radiosabadell.fm, i si no, ens podeu seguir també a les xarxes socials, per exemple, @RadioSabadell a Twitter. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.